Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
La Unió Esportiva Rubí se'n va a Igualada aquest diumenge. Serà la primera visita a domicili de la temporada que acabi amb victòria dels nostres? La resposta al 99.7 de l'FM i a la nostra web des del camp de Sant Mauro. Arrencarem 5 minuts abans de les 5 de la tarda.
A peu de camp. Tots fem esport.
Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,7.
Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre...
Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.
Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan... Tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
Us espero el divendres, a les 6 de la tarda, a Ràdio Rubí.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Bona tarda, són les 7 i 8 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa de sèrie. Aquí a Ràdio Rubí, el programa on parlem del món de les sèries de televisió, de l'actualitat, el món de les plataformes, amb les estrenes, notícies, anàlisi, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindrà un servidor, Víctor Pérez, com a presentador sense veu, i a la Núria Molina, la nostra col·laboradora i amant de les sèries. Bona tarda, Núria.
Bona tarda.
Hoy vas a tener que hablar más, Núria, de lo habitual, por razones obvias. Bueno, bueno. Es que, pasan a la vida y no ha sido para cridar... bueno, sí vaig cridar, sí, però aquí no es va perdre la veu amb el final de Separació, que ara parlarem d'aquesta sèrie, no? Perquè som uns pesados, però és que, a veure...
Tenim els nostres motius.
Què vamos a fer, no? Pues parlarem a la sèrie de la setmana, com diem, d'aquesta segona temporada de Separació, concretament del seu final, que ens va arribar el divendres passat i no va deixar a ningú indiferent, i és que pues Ben Stiller i companyia han tornat a demostrar perquè Separació pues, és la millor sèrie que podeu veure ara mateix, no? A plataformes. No ens ficarem aquí a parlar del final, però... Podem dir que ens ha semblat una bogeria, no?
Sí.
Això segur. I mira que dèiem, ojo, a veure què passa, no sé què.
És que ens ha callat la boca.
Cap
totalment.
Dubte. Cap dubte, és un 10. Després parlarem de Separació i, a més, com sempre, repassem les nostres habituals seccions del Top 10 i les xarxes, on veurem a una superestrella que ha visitat el nostre país per sorpresa. Després no vols a rir, vull fer memes con esto. I dit això, ja comencem amb el repàs de l'actualitat, amb les notícies i estrenes d'aquesta setmana.
Yeah.
Doncs comencem amb una sèrie també que ens agrada sempre actualitzar su estado informativo, que és la segona temporada d'Andor, i és que tenim un nou tràiler i pòsters d'aquesta nova entrega de la sèrie Star Wars, Núria.
Doncs sí, un mes de l'estrena de la seva segona i última temporada, Disney ha compartit un nou tràiler de la sèrie més críticament aclamada de l'univers Star Wars. En aquest avançament hem vist de nou els personatges que coneixíem amb diàlegs que marcaran el transcurs de la temporada. A més, també hem pogut gaudir d'un nou pòster que inclou tots els personatges amb un Stormtrooper passejant per un camp de blat.
Un pòster com totes les d'Andor, que són meravellosos, no com les altres sèries, no? De Star Wars, que bueno, les falta més en este aspecte. Sí. Però bueno, un tràiler que jo crec que m'ha agradat una miqueta més que el primer, o sigui que el veiem i comentem aquesta segona temporada que té una pinta tremenda.
Me fui contigo para formar parte de algo. El imperio no puede ganar.
Es una misión algo distinta.
Y si salta por los aires,
prenderá la llama.
Pero si voy a renunciar a todo, quiero ganar. Hay que ganar. Si no hacemos frente, común nos aplastarán.
Doncs ens arriba aquest dia 23 d'abril, o Sant Jordi. És un regalo para... Bueno, no tiene nada que ver con los libros, ni con las rosas, pero para los fans de Star Wars, ¿no? Una meravella. La segona temporada d'Andor i última, que dèiem, que ens arribarà, pues, jo crec que amb moltes ganes, no?, per part de tothom, fins i tot d'aficionats no tant de Star Wars com tu, Núria, no? Però
sí,
per la sèrie és tan bona,
sí,
pues tenim ganes.
Sí, és que jo me'n recordo quan va sortir... Més una sèrie que va sortir que... No esperàvem res,
no.
Vull dir,
bueno,
res de
sí.
Res.
Jo sempre confio.
Bueno. Però fora de l'àmbit de Star Wars no era una sèrie que cridés molt l'atenció i vull dir, va sorprendre a tots els nivells i crec que és molt interessant per tot el que hem dit, vull dir, políticament,
sí,
i totes aquestes trames, vull dir, demostren que Star Wars pot fer un bon producte i una cosa sèria i més interessant i que pot arribar a més, encara que sigui una franquícia. I és això, jo espero que aquesta segona temporada ho enllaci molt. També haig de dir que he vist un tuit del Diego Luna que deia que després d'acabar la segona temporada el recomanat és després veure Rogue One, perquè llavors la veus com una perspectiva diferent, que és com, això tinc moltes ganes perquè aquella pel·li em va agradar molt.
Sí, ja era bona, que Rogue One, per la majoria d'aficionats de Star Wars, va ser una pel·li bastant ben rebuda, no?
Sí.
Llavors, jo crec que fins i tot es retroalimentarà, com diu el Diego Luna, o sigui, millor que això, pues res. No sé si es retroalimentaran mai les seqüeles. Això no sé si passarà.
Bueno, això ja és altra cosa.
Però amb Andor segur que sí, perquè és molt bona. I el Diego Luna, que el tenim, jo crec, arriba al top 3 d'aquest programa de celebridades, a les que queremos o no.
Pot ser, no sé, és que hi ha molta gent que...
No, bueno, hi ha molta gent, però vull dir, sabem que de los tres uno es Pedro Pascal.
Sí.
Però los otros dos, hay dudas. No sé si Diego Luna...
Bueno, són els nostres Latin Kings.
Sí, claro, sí. Bueno, i què mal faltaria? Diego Luna, però, bueno, i Oscar Isaac, lo ponemos. Bueno, venga. Encara que després no parlen tan bé espanyol, però bueno, eso es otro tema, aparte. Diego Luna, sí. Pedro Pascal se ha olvidado ya un poco de hablar español.
Bueno.
Pero hay que hablar más español, es lo que hay. Doncs comentem ara una altra sèrie també, a part Commander, que ens agrada anar actualitzant, i és que la nova sèrie de Harry Potter també, pues, té un altre nou actor, en aquest cas, no, dels secundaris més rellevants.
Doncs sí, un altre càsting està a punt de tancar-se a la sèrie de Harry Potter. L'actor Nick Frost, conegut per comèdies britàniques com Hot Fuzz o Shaun of the Dead, sembla que interpretarà el gegant guardaforestal, el Hagrid. Tot i que HBO encara no s'hi ha pronunciat al respecte, els tractes amb Nick Frost sembla que estan a punt de tancar-se segons Variety.
Bueno, millor actor que el primer rumor que va sortir, que era Brett Goldstein, nostre querido Roy Kent de Ted Lasso, no?
Sí.
Que era, semblava que era dels favorits. Home, jo estic millor amb aquesta elecció, crec. Con respeto a Brett Goldstein, però millor estem així. Crec. Però és un actor potser no tan conegut, aquest Nick Frost, però sí que sembla, per menys, que jo me'l puc imaginar. Com
sí,
a Harry,
amb el físic.
Que jo crec que el veiem, i això és el més important. No és com el cas que parlàvem, pues, de Severus Snape i Papa Esiedu, que bueno, pues no lo ve nadie, solo HBO.
Sí.
Però, bueno, ja es veurà, això. De moment, ja tenim 4 actors confirmats. Aquest, bueno, ni cap dels altres oficialitzat HBO, però quan són mitjans, com sempre ho diem, que són Variety o són Deadline, bueno, són coses ja que estan mig fetes o quasi fetes. Llavors, pues, tenim aquests 4 actors i seguim esperant, això sí, pues, el trio, que serà el gran bombazo, sempre ho hem dit. i que en teoria jo crec que aquest any no passarà.
Home, no, clar, a veure, aquest estiu comencen a rodar. Jo crec que abans de que comencin a rodar ho sabrem, perquè al final sempre al rodatge surten fotos o coses, vull dir, algo va salir. O sea,
seria molt ridícul que sortís una foto d'un paparazzi al rodatge del nou Harry Potter i que se veia el nou Harry Potter pixelat, per primer com, home, per favor. Fiquem un tuit o alguna cosa, no? A HBO. Doncs, bueno, veurem, anirem actualitzant aquestes notícies de la sèrie Harry Potter, que per molta gent ja no val la pena veure i ni s'ha començat a gravar, però, bueno, les coses que passen con los remakes, les adaptacions, jo la veuré i tinc esperança encara. Jo sé que és complicat, tenir esperança amb aquestes coses, però, bueno, uno le puede. És HBO.
Ja. Yeah.
Nosaltres dos confiem en HBO.
Sí.
I no ens han decepcionat tant com per no fer-ho. Molt poc. Amb The Last of Us, veurem si t'ho fan a tu, Núria. Però no puedes...
No, home, no. No va ocurrir.
Bueno, a mi em va passar amb Joc de Trons, potser a tu et passa amb The Last of Us.
Però Joc de Trons va ser una altra cosa.
Bueno, bueno. No se sabe nunca lo que puede pasar en las adaptaciones. I deixem de parlar de la sèrie de Harry Potter així i anem a comentar la sèrie que parlàvem la setmana passada, no? Que vam recomanar tantíssim i que tothom està veient, que és Adolescència. I és que la sèrie de Netflix, a part d'això, pues, està trencant tots els rècords d'audiència, Núria.
Doncs sí, Adolescència està sent un fenomen tant dins com fora de la plataforma Netflix i els números no enganyen. Ja va estrenar-se amb 24,3 milions de visites en els seus primers 4 dies, però els següents dies han ajudat a pujar les dades. En dues setmanes, la sèrie ha arribat a 66,3 milions de visites totals, superant qualsevol altra minissèrie estrenada a la plataforma.
Una dada, aquesta última, és el dato, no? O sigui, sí. Mira que hem tingut minissèries a Netflix, Gambito de Dama, por decir algo. Tothom està amb Gambito de Dama, no. Sí, aquesta sí. L'ha superat, o sigui, vull dir. Cap supera el Juego del Calamar. Això segueix sent com... Yeah. La primera temporada de Juego del Calamar és una cosa inexplicable.
Sí.
O sigui, que ningú va arribar. Però, home, jo sí que li dono més mèrit, potser, a Adolescència, perquè, al igual que, per exemple, l'any passat amb Mi Reno de Peluche, que també l'ha superat en aquest cas, però eren sèries que jo crec que ningú, a no ser una persona que sàpiga molt d'aquest negoci i tal, hauria dit que hagués tingut aquestes dades, no?
Ningú s'ho esperava, no? Al final, vull dir, Reno de Peluche també és una sèrie que... I, o sigui, aquesta sèrie també d'Adolescència és com contar amb el Stephen Graham, però si no estàs tan ficat dins de les sèries, tampoc no el coneixes tant. Són sèries que surten de la nada, que tenen històries més específiques, també aquesta Adolescència és una cosa bastant dramàtica, i és això, és sorprenent que sèries així arribin a pujar, però això, al final, la qualitat guanya.
Sí, en el cas tant d'Adolescència com Mi Reno de Peluche són sèries molt bones, i sí que és veritat que el que passa, una vegada les veiem, podem entendre els perquès de l'èxit. O sigui, pues, la temàtica, evidentment, sempre quan hi ha una temàtica criminal a Netflix, no falla, i si s'ajunta ja amb qualitat. I ja, si és una cosa real, ja ni te cuento, que en el cas d'Adolescència no és real, però, bueno, podem veure tintes d'altres casos, no?
Sí.
Llavors és una unió ja que aquí a Netflix, pues, és imparable. Al final és una sèrie que pot veure qualsevol persona, des d'una de 18 fins a una de 80, pues a Netflix això, vamos, pues va que xuta. I són els experts en això. Ja ho sabem. HBO i Amazon, pues, no tenen tanta experiència en aquests fenòmens globals. HBO sí, però són coses més inesperades, també. Com va ser Joc de Trons, ningú s'ho esperava i es va fer un fenomen, o The Last of Us, però perquè The Last of Us, pues, té una base de jugadors i no sé què. Però aquestes dues sèries, que diem, una setmana abans de sortir, ningú sabia que existia aquesta sèrie. I la setmana següent és la més comentada del món. És com,
sí, sí.
Pues mira, Netflix té aquest poder. I bueno, ens alegrem perquè en aquest cas, pues, són sèries molt bones i no com altres que no són tan bones i es fan molt famoses, però bueno, eso ya para otro día. Deixem ja ara sí de parlar d'Adolescència i de les notícies i comentem les estrenes de la setmana. El primer d'ells no és una estrena, no és una sèrie nova, però és una sèrie mítica que no estava a cap plataforma i que ens ha arribat aquesta mateixa setmana a Filmin, va ser el dimarts, i és les tres temporades de la mítica Twin Peaks, que se centren en l'excèntric agent de l'FBI, Dale Cooper, que arriba al poble de Twin Peaks, una petita població muntanyosa, per investigar el brutal assassinat de la jove Laura Palmer, la noia més popular de l'institut del poble. Amb l'ajuda de la xèrif del poble, l'amable Harry S. Truman, l'agent Cooper comença a interrogar els habitants d'aquesta localitat i va descobrint poc a poc que molts d'ells amaguen secrets obscurs i misteriosos. Muchos, la verdad es que sí. Però també coses muy turbias ahí por ahí. És que Twin Peaks és una sèrie, evidentment, si no ho heu vist, pues ara teniu l'oportunitat d'or. És una sèrie fundacional per entendre totes les sèries d'avui en dia. I així lluïa el tràiler de la primera temporada, que són coses, bueno, de l'època, però la sèrie és espectacular.
She's dead, wrapped in plastic.
Good Lord, Laura.
Was it seduction or illusion? Deception or murder? Nothing is what it seems.
Diane, 11:30 a.m., February 24th.
In a town like Twin Peaks, now available for the first time in a special edition DVD collection of the first season, starring Kyle MacLachlan, Michael Ondkean, Lara Flynn Boyle, Sherilyn Fenn, and Joan Chen.
Twin Peaks is different. Something very, very
strange. Ja ho he dit, molt de l'època, no? Dels anys 90, començament dels 90, però és que Twin Peaks, o sigui, fora bromes, ja que fa gràcia l'anunci. És una obra mestra total. És una sèrie que ha de veure tothom, tothom. O sigui, i sempre ho he comentat jo, que són, va ser la primera gran sèrie, el primer gran fenomen per mi global. O sigui, hi havia hagut fenòmens als Estats Units, però una sèrie que canvia com el planeta Terra, jo crec que són Twin Peaks, Lost i Joc de Trons. Són els tres grans fenòmens, cadascuna de la seva manera. Però Twin Peaks, com a sèrie ja més... Que abans les sèries eren la típica, no? Pues episòdiques, que no sé què, que no hi havia trames, i aquesta com trama tan llarga sobre un cas amb tots els personatges que ens fiquen aquí, hi ha 20 o 30 personatges del poble, totes les trames, no sé què, mai s'havia vist, jo crec, que una cosa tan ambiciosa a televisió i en aquesta època, precisament. I a part, coses com la banda sonora. Jo no sé si havia vist una banda sonora tan increïble en una sèrie, del gran Angelo Badalamenti, que també es va deixar fa poc, com el David Lynch, i quin millor homenatge pues, que veure aquesta sèrie, Filmin. Algo, Filmin hace cosas bien.
Sí.
S'ha de dir. Encara que potser és que controlen Filmin, no em caguen tan bé. No entren en los tweets de esta gente. Bueno, yo no sé. Un poco tontos los encuentros, pero ya está. ¿Tienes eso? Núria, ¿veuràs Twin Peaks o no? Que esa es la pregunta.
Sí, en algún punto de la meva vida.
En algún punto de tu vida, no es el 2025.
Es que ahora mateix complicado lo tengo, pero bueno. Pero sí.
Es dramático. Y yo sé que farà molta gràcia. O sigui, perquè la primera temporada, a part de boníssima, també té tant de meme i tanta comèdia, perquè és una sèrie que riu bastant, o almenys jo ho entenc així, de les sèries d'adolescents. Jo crec que ho fa conscient, David Lynch, de ves a dos adolescentes como te quiero, me voy a besar, no sé què. Com, jo crec que és comèdia de la cursileria, no? Sí. I és molt divertit veure aquesta sèrie de Twin Peaks, que com dient, pues, és una sèrie mítica de la història de la televisió. Aquesta que comentarem ara, evidentment, pues, no és mítica. No, Manual para señoritas. Que és el segon estrena que ens arriba aquesta setmana a Netflix, i és demà mateix, 28 de març, divendres, i que se centra en la Madrid de 1880, on l'Helena Vianda és la dama de companyia més sol·licitada de tota la ciutat. El seu èxit és per la seva rigidesa a la moralitat amb les famílies i sensible a les preocupacions de les dames. Tot això canvia quan arriba a casa dels Mencia i s'ha de fer càrrec de tres germanes. Un intento de los Bridgerton, espanyola, jo he vist el tràiler i té pintada d'això, així que si no, me decís ahora lo contrario.
Me encantan las historias de amor, sobre todo las que tienen un final feliz. Aunque lo malo de mi trabajo es que si se hace bien, se termina. Soy la mejor carabina de la ciudad. Elena Viana para servirles. Los padres de estas jóvenes de buena familia me pagan para ayudarlas a dar con el pretendiente perfecto. Muy joven, un gañán.
No,
no. Un padre viudo, tres hijas. Ahora todo lo que tengo que hacer es seguir el manual de toda buena señorita de compañía para no cometer ningún error. Porque un error puede hundirte la vida. Ahora es cuando viene la sorpresa.
La cara de la Núria espectacular.
Es que la música, yo creo que puede ser una copiada literal de un tráiler de Bridgerton. Es que... O sea, es tremendo.
Bueno, con son de Netflix, ¿no? Todos quedan en casa. No pasa nada, pero... Home, sí. Fins i tot visualment, quan surt al parc i tot, és com, bueno, basta ya, ¿no?
Sí, la manera d'editar el tráiler, todo, es que...
Sí, molt... copiada de época. Pero bueno, como es Netflix, pues no pasa nada. No se van a denunciar a sí mismos.
No.
No hi ha problema. No crec que aquesta sèrie tingui, vamos, ni una pizca de calidad en ninguna parte del frame. Sí, yo lo siento mucho. Pero bueno, Manual para señoritas estrena demà mateix a Netflix i també demà mateix a Amazon Prime Video, en aquest cas, arriba una altra producció nacional que es diu Punto Nemo i que se centra en els membres d'una expedició oceanogràfica formada per científics i l'Armada Espanyola, que s'embarquen al vaixell Penton Contors per investigar i conscienciar el món dels problemes de l'illa de plàstic localitzada al Pacífic Sud. Una forta tempesta arrossega els membres de l'expedició fins a una illa. Es tracta d'un lloc abans habitat per militars russos que posarà a prova les seves habilitats per sobreviure i sortir del punt més allunyat de la Terra, el punt Nemo. Una sèrie que, mejor pinta que Manual para señoritas tiene, però tampoc ens hem de fer gaires il·lusions perquè és Amazon Prime Video.
5.300 millas separan nuestro punto de partida de nuestro destino. Cubriremos la travesía en aproximadamente 15 días para que los científicos puedan realizar todas las actividades programadas y el equipo de comunicación y periodistas pues puedan hacerse eco de todo ello.
Es un huracán categoría 3. Se esperan vientos por encima de los 200 km/h. ¡Hemos perdido toda la electrónica del barco! ¡No funciona nada!
Recuerda última posición.
46 grados sur, 117 grados oeste.
Estamos en medio de la nada.
Capitán, tenemos tierra a la vista. Una isla.
¿Una isla? ¿Tú crees que ahí hay alguien viviendo?
Todavía no hemos revisado toda la isla, ¿eh?
Un búnker, capitán.
Para ellos hemos naufragado y estamos muertos.
Así, sin más.
Así, sin más.
No estamos solos en esta isla.
Cuerpos calcinados en una fosa, a mí me da la impresión de que eso es una epidemia.
¿Crees que esto es lo que estaban haciendo aquí los rusos?
A mí me da la impresión de que es una epidemia. Pues puede ser.
No sé,
cosas buenas no serán, si hay tanto muerto ahí. Bueno, no la vamos a ver, ¿no?
Ahí está, bueno.
Cosas que pasan.
Sí.
Quan, ahora, potser estic veient alguna Amazon i no me'n recordo, però em fa la, dona la sensació que porto molt de temps sense veure cap sèrie d'Amazon. No sé, Núria, aquí al programa segur.
Ja, sí, clar.
Anys.
Jo crec que l'última va ser...
No, Fallout va ser l'última, no pot ser, no?
Fallout o Senyor dels Anillos va ser l'última,
sí,
suposo.
Sí, Senyors de Poder pot ser l'última que vam veure. Seriosament, almenys.
Sí, bueno, seriosament.
D'alguna manera.
Ai.
No, 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 pues Amazon, bueno, lo de siempre, lo que pasa aquí con Amazon.
Bueno,
doncs anem a parlar així d'una sèrie, una plataforma que ens encanta. Anem a comentar així al final de la segona temporada de Separación. Doncs amb la música, com sempre, del Theodore Shapiro, que és el compositor d'aquesta magnífica, increïble i obra mestra de sèrie, que és Separación, que avui no explicarem res de què va, perquè jo ho he explicat molts cops ja,
sí.
De què va Separación. Va de gente que se meten un chip en la cabeza i van a trabajar i són dos persones distintes.
Ja està,
no tenéis que saber nada más. Además, la empresa se llama Lumon, tienen cabras por ahí en la empresa, no sé.
Por alguna razón,
que al final, d'alguna manera, ha tingut la seva importància en aquest final de la segona temporada.
Sí.
I, bueno, i com sempre, pues, mencionem els actors de la sèrie, que té un repartiment espectacular, no? L'Adam Scott, bueno, Emmy, lo siento Pedro Pascal, no vas a ganar este tampoco. És que, vamos a ver, vull dir... Ara no surt el nom de l'actriu, la Britt Lower, que és la Haley. Ojo, l'actuació d'aquesta dona, aquesta temporada.
Que tia.
Que té aquestes dues cares, no?, tan diferents, perquè
sí.
L'Adam Scott també les té, però en aquest cas és com molt més heavy, no?, la diferència. I també s'ho mereix tot, no?, vull dir... Ha sigut espectacular. Però abans
sí.
De comentar, ara comentem aquest final de segona temporada, la segona meitat també en general, que no l'hem comentat encara al programa, però anem a veure, com sempre, el tràiler i comencem amb l'anàlisi.
Señor Scout, sé que está sopesando si volver o no a Lumon. El mar que he conocido es feliz.
¿Hay alguien ahí? ¿Me oye la junta? Soy Mark S. de Refinado de Macrodatos.
Lo que hiciste hace 5 meses fue uno de los momentos más duros de la historia de esta empresa.
¿Qué ocurre?
Y los cuatro como grupo sois los abanderados de la reforma separacional.
A ver, ¿no hay reprimendas?
Creo que no. Según Milchek somos famosos.
¿Todos por igual o alguno es la estrella?
Doncs, com deia el tràiler, amb Ben Stiller darrere càmera, sent un altre cop la persona que jo crec que fa que aquest projecte, no?, pues sigui el que és una mica l'ànima d'aquesta separació, i dirigit, evidentment, l'últim episodi per ell. Un últim episodi que podem començar dient, li vaig dir a la Núria, i no retiro el que vaig dir al moment, em serà dels millors episodis que he vist a la meva vida, de qualsevol sèrie.
Sí.
La veritat. Así, lo siento. Vamos así de fuertes. Jo sé que soy una persona que sempre estic amb el hype, que fico molt hype, però és que, vull dir, què es pot dir d'aquest últim episodi? Són 75 minuts d'or, no?
Sí, sí, a més, o sigui, tenint en compte que és això, que la nostra por era això de comparar-ho amb la primera temporada, que sí. Ja tenia un final increïble i que aquesta segona potser no arribés, però és que és una passada, vull dir, és que... O sigui, ja tècnicament és increïble, però sobretot el que dèiem de que aquesta sèrie té una manera magistral d'ajuntar totes les coses que són com rares, que són així com... Bueno, que et fan sentir mal rotllo.
Una cosa estranya, sí.
Les coses estranyes, les coses de comèdia, les coses de drama... O sigui, sap ajuntar tot tan perfectament que és que O sigui, és que és impecable. O sigui, és una passada. I l'últim capítol és que ho demostra.
L'últim capítol que, com dèiem, teníem dubtes, perquè la primera temporada va ser un final que encara recorda més com dels millors episodis de l'última dècada de sèries, i tenia aquesta estructura tan particular, no?, on seguim els tres personatges, bueno, els quatre, però sobretot a tres, no?,
sí,
en aquest procés de revertir, no?, la seva personalitat al món real, que era una cosa que esperàvem molts. Llavors tenia una estructura molt clara, un muntatge molt especial. Llavors dèiem, a veure què final de la segona, si és tan original també, com fan això, si només serà un episodi pues, normal i tal. Però no, ja és que comença la primera escena i hi ha la tensió, i el mateix muntatge ja diu, home, cuidado,
sí, sí,
cuidado que van, estan cocinando, no?, al final d'aquesta segona. Però ara, aquest episodi, que potser passa mitja hora fins que arriben allà a l'empresa, però quan arriben al moment allà a la planta de l'Humon, fins que acaba, vull dir, jo estava veient l'episodi i ho vaig dir en veu alta, sembla una pel·li de terror, que estic veient.
Mm.
O sigui, no té, és que no té sentit. O sigui, no sé explicar, o sigui, bueno, estava enganxat al sofà, o sigui, vull dir, no em vaig moure ni un mil·límetre, no vaig veure ni aigua, no vaig agafar el mòbil, evidentment, com ho hacen muchos, que no hay que coger el mòbil, quan se ven sèries ni pel·lícules, por favor. I, home, és que no sé, és que és un 10, vull dir, no hi ha res a dir. O sigui, ara fiquem amb el tema spoilers, evidentment, però a nivell de crítiques generals, com... és impossible treure-li un error. Sí. Després comentarem perquè hi ha gent que... jo, quan estava veient la sèrie, dic, segur que hi ha gent que està criticant al final, com la decisió del personatge de Marc, que ara parlarem d'això, que jo dic, potser això porta una mica de debat. Jo el debat no... o sigui, l'entenc, però no el trobo. O sigui, crec que està perfectament elegida, no?, al final, la temporada. Però això, és que no hi ha més, és un 10.
Sí, o sigui, anava a dir del debat, sí que ets a dir que aquesta sèrie, o sigui, és sorprenent perquè la primera temporada no va tenir tant de remombori,
no,
però sembla que aquesta segona ha arribat molt més, sí, i molt, en plan, moltes més, molta més gent, continguts que es fan virals, gent veient-la i tal, i sí que es nota que ha crescut l'interès,
sí,
sobretot per com la gent comenta la sèrie a Twitter, per exemple, perquè sí que és veritat que és això, hi havia aquest debat, no?, de la decisió aquesta final, i hi havia molta gent que ho portava una mica al de és que me gusta más esta pareja o la otra, saps? És com,
ja, si comencem,
no s'ha de portar això, vull dir...
Si comencem així ja anem malament.
La cosa és, va molt més enllà d'això.
Això va passar, jo me'n recordo, amb Succession, quan va acabar Succession, jo vaig veure molts tuits de és una mierda, però és una mierda perquè Kendall no és el CEO.
Ja.
És com, bueno, no és una mierda, eso es que...
És lo que tu volies.
És lo que tu volies, no és el correcte. A vegades s'ajunta a que jo vull és lo bueno.
Clar.
Això és una meravella. Però habitualment no sol passar això, i ens canvien les expectatives que tenim. I en aquest cas, jo reconec, evidentment, que era el primer. Ara, entrant en territori spoiler, si no heu vist l'últim episodi, adeu. Adeu, os doy 3 segundos. Sí, evidentment, jo i tu i tothom volem que el Marc se surti amb la seva dona. És la gran trama de la sèrie.
Sí.
La sèrie que sí que es planteja, pues, el misteri de l'humo, l'empresa i tal, però la sèrie va del protagonista recuperant la seva dona. És el plot twist de la primera, que està viva, i el plot twist de la segona és vamos a llevar-nos-la d'aquí. I d'això va la sèrie. I al final que tinguis aquesta ocasió de es retroben en una escena...
bueno, brutal.
Històrica, amb una emoció, vull dir, els dos actors, sí, vull dir, és que es parla molt, evidentment, d'Adam Scott, perquè s'ho mereix, però l'actriu de la dona...
Que és una passada,
que surt tan poc,
sí,
surt tan poc, però quan surt és brutal.
Sí.
I aquests canvis de personalitat, no, al final amb el seu xip que tenen allà, estan separats i es canvia de personalitat cada 2 minuts, com aquests actors saben fer això sense caure, potser que fos molt, no sé, o molt estrany, o que digues, pues no cuela tanto, és com
sí,
si no sé si cuela, però és una capacitat interpretativa que, hòstia, no sé si tots els actors la tenen, però en aquest cas, ells dos, és una bestiesa. I el que deia, al final, pues tenim aquesta escena final que hi ha una decisió pues, que canvia tota la sèrie, al final, però jo la trobo més que correcta.
Sí.
O sigui, al final hem d'avaluar aquesta temporada que porta molt el tema d'aquestes dues personalitats, no, los dentris i los fueris, que explicàvem abans, no, en aquesta sèrie, tenen la personalitat del treball, que són persones que només la seva existència es basa en un treball i en una oficina i en un espai. Ells no coneixen el món exterior, no saben res. Llavors, la seva vida és tot per ells és això. O sigui, ho val tot. Pues com no havia de decidir aquest personatge el que decideix al final.
Clar.
Al final, a part de que està enamorat de la persona que treballa allà i tot això allà, però és que el seu món és allà. I al final, què és més revolucionari que fer això que fa al final?
Sí. Sí,
res més. I el que comentem, l'egoisme de l'amor.
Sí,
tu t'has enamorat, te va dar igual el otro. Encara que en aquest cas a l'altra persona ets tu mateix, però ja ens entenem, és com si està el teu amor per davant de tot al final, no? I és el que passa al final.
Sí, i a més, haig de dir que aquesta setmana m'agrada molt anar veient com coses detalls que la gent se'n va donant compte, perquè són coses que vull dir, has de fixar-te i tal, però està molt guai perquè el moment en què el Marc, o sigui, la Gemma surt de l'habitació, sí, no? I és ella mateixa, sí, és com que el Marc reconeix de seguida que és la seva dona. I en canvi, tota la trama aquesta que va haver-hi amb la Heli, que era la Helena i tot això, ell no ho va saber, però perquè clar, no fa tant de temps que la coneix. I em sembla molt interessant això. O sigui, és com, és això, són dos punts molt diferents, perquè clar, el Marc de dins acaba de néixer, o sigui, no té tant, sí, tant de temps, però mereix viure una història d'amor i mereix això, i el fet de treure-li, o sigui, per part del mar de fora, clar, és egoista, però clar, ell no entén això. O sigui, és com, clar, hi ha aquesta divisió, no?, de dir, he creat una persona, té una personalitat, té uns interessos, té uns gustos, té uns objectius, uns desitjos, i ara és aquest debat, no?, de... és així de fàcil treure-ho o no, saps? En plan...
També és una cosa que jo m'ho plantejo veient l'escena, que és, ella, la dona, la Gemma, es queda fora. Mm. Però la van a deixar salir d'ahí o què?
Clar, jo entenc
vull
que...
dir, si hi ha seguretat, l'agafen un altre cop.
Yeah.
És que vull dir, no sé què passarà amb
jo
ella.
Jo vull pensar que sortirà. Jo vull pensar...
Home.
Clar, ara és això, el plantejament de què serà la tercera temporada.
Clar, és que ara mateix, tal com acaba la segona, el primer episodi de la tercera dia és una bogeria. Mm. Si estan allà dins en el moment, o sigui, vull dir, no crec que faré un salt temporal, o sigui, hauria de continuar just en el moment, amb la bogeria que ja hi ha muntada. Perquè és que l'últim episodi, o sigui, a part del que estem comentant, del rotllo de Hel i Gemma, que sí que és a nivell emocional, com és el cor de la sèrie, que al final la sèrie, crec que dèiem, és una altra sèrie que és una història d'amor, com encoberta, com Better Call Saul, com jo sempre digo, com The Leftovers, com moltes sèries que semblen que va d'una cosa i al final del que va són de dues persones enamorant-se. Crec que en aquest cas pensàvem, pues serà la dona morta, no, són ells dos, els que veiem des del primer episodi, no? I sí, això va la sèrie. Però que deia que és un episodi també que és una bogeria a nivell de, jo què sé, tenim aquesta baralla amb Gwendolyn Christie, o Brienne de Tarth,
ah,
pels
sí,
amigos, o l'home aquest, que és com... Que és, jo dic que és com dels jefes, no?, de l'empresa, que és una barrera que dona por fins i tot, sí, o sigui, quan el dispara, després, com, bueno... Sembla una pel·lícula de terror, per mi, o sigui, i l'atuendo, sí, de Marc, ple de sang, o sí, sigui... És una passada la tensió que es viu amb el senyor Milchik, que vos deus comentar, este hombre, que jo sempre, des que vaig veure la primera temporada, deia, si no és el millor personatge de la sèrie, per mi és el segon o tercer, o sigui, vull dir... És espectacular, sí, sí, aquest
aquesta
personatge.
Temporada està genial, o sigui...
Què és este tio?
És que, a més, és això, és que a mi m'encanta aquest... O sigui, sap balancejar molt bé la comèdia i el terror. O sigui, és que sí, hi ha escenes que a mi em fa por que toma, i hi ha escenes com la de l'últim episodi que és que t'estàs
és
partint. O sigui,
és
ho sap balancejar molt bé i és molt interessant perquè fa com aquest punt intermig, no?, entre els treballadors, sí, i l'empresa, i crec que és molt interessant també que té aquella escena amb aquell que és com el jefazo, que li diu com ha de fer les coses, li fan les crítiques i tot això, que és molt interessant. Bueno. Però sembla molt guai perquè és això, que al final ell també està sent com
jutjat
sí, i castigat, sí, per l'empresa, vull dir, és que encara que no estigui separat, no? Però...
Sí, 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 sí. Aquest personatge de Milchi, que està interpretat pel Trammell Tillman, que jo ja dic, si no és el millor actor, és el segon millor actor de la sèrie per mi, i el que dius tu, també és un personatge que viu molt, o sigui, a nivell de direcció sempre té molts primers plans, i com l'expressivitat d'aquest actor, o sigui, és una cosa, vamos, que aquí sí, el tenim, o sigui, s'estan veient a RadioRui.cat amb la música que surt a l'últim episodi, un dels moments més còmics, si no el més còmic de la sèrie,
és que...
perquè tu estàs amb la tensió allà, buah, se va resolver com el gran misteri de la sèrie, no sé què, i comença a sonar el Sirius, això de fons, que sortia Karate Kid, sí, i en Cobra Kai i tot esto.
Sí, sí, sí.
I surt el senyor Milchik i se baila ahí, vamos, lo más grande. O sigui, és a dir, això són coses que només passen a separació. Sí. I fan de separació, pues, és que la cosa única que és, no? Que tu estàs veient l'escena abans, que dius, ja se va liar, i veus el senyor Milchik allà pels passadissos, corrents, com, que me toque poner, se viene, Milchik la va liar.
Sí.
No, la va liar, que se va poner a bailar. Sí, és brutal.
Sí, a més a mi m'encanta, en plan, o sigui, la manera que té de ballar, que també és com molt, sí, molt desafiant, o sigui, els està mirant a cara tota l'estona, en plan
és brutal,
de mirar el que estic fent,
és brutal,
saps?
És que és el que diem, és una actuació ja que va més enllà de la paraula. O sigui, va, és el seu físic, és com es mou ell. Sí. És com, És brutal. Mm. Sí, ha estat, és, sí, el personatge l'ha consumit. Mm. Sí, és espectacular, de veritat. Aquest, jo, de veritat, si no guanya l'Emmy, aquest home, o sigui, em sembla una, vergonya, em sembla una vergonya per la primera, però per la segona. Yeah. Sí, és que és l'ànima, és l'ànima de la part de l'empresa, per dir això. I un personatge que ja té desenvolupament, però crec que serà un dels personatges que més canviarà al llarg de la sèrie i que ens pot donar grans moments. Mm. Seguro que el senyor Milchik al final ajuda a esta gente.
Segurament.
Esto,
esto va passar.
Tiene que ocurrir.
Sí.
Portem dues temporades que acaba la segona temporada amb el personatge de Dylan dient fuck you, Mr. Milchik. Jo crec que la tercera canviarà i esto se va a ver el desarrollo.
Dirà no? I love you, Mr. Milchik.
Al final serà al revés. No, home, sí. Un personatge de Dylan, per cert, que no ha tingut tant protagonisme en aquest final com si a la primera, perquè la primera era, era el que feia tot possible, no?
Sí, sí.
Al final, sí que és veritat que en aquesta temporada s'ha quedat més amb el tema aquest de la dona, de les visites de la dona, que també estava molt guai, la idea, perquè era molt loco, no? Perquè parlem d'un personatge, no? com la resta, no? Que està separat, però que la seva dona pues, no coneix aquesta segona versió del seu marit, i com a recompensa pues, l'empresa els diu mira, pues, pots visitar el teu segon marit a la personalitat que no coneixes del teu marit durant una vegada a la setmana, com una sessió de teràpia.
Mm.
I ella, com podríem dir, que s'enamora un altre cop, no?
Sí.
Del seu marit, perquè és com una altra versió com més pura o el que va conèixer quan eren més joves, no?
Sí.
Clar, és que és una, això és una bogeria.
Mm. No? Sí, a més m'agrada molt aquesta idea, no?, de que clar, els inis és com, són això, com una versió més natural, més pura. Clar, no tenen tots aquests traumes i totes aquestes prejudicis de context, de coses que tenen a fora, i a dins es veuen més com la persona que són. I és que això em sembla superinteressant. I és això, sobretot, per exemple, el personatge de la Hayley, o sigui, és tremendo, perquè o sigui, jo estimo aquesta senyora en plan, i és que, o sigui, l'amo, però és com de... Clar, veus la Helena de fora i és que t'imparteix terror, o sigui, en plan...
És
que
és brutal.
És molt heavy, sobretot la relació que té amb el seu pare i m'agrada molt la conversa que té el... Era l'últim capítol,
sí,
no?
Sí, al començament, quan començament. Amb el seu pare, sí.
Que és com de... La tia està en plan de què cojones?
és molt separació, perquè la escena com amb molt poca llum, com terrorífica, fins i tot,
sí.
No? La figura del pare, aquest actor, també, sembla com una estàtua d'aquelles que surt,
sí.
No? A l'empresa, llavors...
Total.
Ajuda molt, no?, aquesta vibra que té. Pues, que dèiem, és que la Brit Lowell, que fa de Heli o de Helena, és que el canvi que té és el que dèiem, eh? O sigui, que ja sabem que són actors, que són bons, però, hòstia, és que impressiona, no?, veure una persona que tant... que tu estàs... tan bé amb ella, tan a gust, no?, veient-la amb el Marc i tal, com que bona gente, no?, i després la veus com, hòstia, esto es una bruja, no?, fora, és com, que locura, no?,
sí, sí.
És una pedazo actriu, bueno, com tots, eh? Després hi ha altres actors que aquesta temporada no han tingut tant protagonisme per diverses coses, com el John Turturro, per exemple, que és veritat que va tenir el gran episodi, no?, en el quart d'aquesta temporada, que era espectacular, però sí que és veritat que, bueno, pues ha ido en un tren y bueno, pues a ver.
Sí.
Pues a ver si aparece, ¿no? John Turturro, que evidentment jo crec que tornarà.
Sí.
O Patricia Arquette. Mm. Però de Patricia Arquette és un cas diferent, no? Perquè Patricia Arquette al final ha sigut tot per tenir el protagonisme a l'últim episodi i complir la seva funció.
Mm.
Que al final ens han descobert una cosa molt important, com que ella era la creadora de la separació. Que això
és una
cosa molt important, no?
Sí, sí. I a més, o sigui, és que més ella està també increïble. Vull dir, és que tots els actors... tenen un aura, en plan, una cosa que és que m'encanta quan els bons càstings, tio. O sigui, això és que fa una sèrie increïble. I és això, o sigui, també, o sigui, el fet de que un actor hagi de treballar com dos persones diferents alhora, és que ha de ser una movida molt, ha de ser molt difícil, o sigui, i ho fan perfectament, perquè és això, o sigui, els diferencia, sobretot també aquella escena, no?, del Marc parlant amb ell mateix.
Uau,
és
boníssima.
Com, quan és el de fora i quan és el de dins, ho saps perfectament. Van igual, porten el mateix cabell, és que és igual, o sigui, ho saps perfectament per la manera de parlar, com s'expressa, les seves... vull dir, és que està molt bé, i a més notes molt que el de fora té com aquest punt d'enfadament, de ira, saps? En plan de més irascible, i en canvi la dins és com més tranquil·let.
Clar, perquè al final és una persona dentro de que veus, té ingenuïtat. Al final, no, quantes hores ha viscut de la seva vida?
Yeah.
És que és una cosa... Bueno, separació. És que és una meravella,
sí.
Ja està. No hi ha més. Bueno, es veurem com avança aquesta sèrie. Esperem que... En teoria no trigaran 3 anys, ja ho vam comentar la setmana passada.
Sí, que de fet ja però, està en producció.
Està en producció, però bueno.
Bé.
Mira, si trien un any, jo voy a casa de Ben Stiller, le doy un ramo de flores. De verdad. O sea, no, yo creo que no. Yo me inclino que trigarán 2, pero bueno. Ya si no son 3, pues ya es una victoria. Para que nos agraden las series y por Apple, que Apple se gasta siempre mucho dinero y potser no se la reconeix tan a vegades y Apple está fent las cosas molt bé, la veritat. Doncs deixem ja d'arsi de parlar de separació. Jo crec que no. Personalment, crec que no hi haurà una millor sèrie. aquest any. Ojalà m'equivoqui, perquè això serà que veurem una cosa que ens flipa encara més, però jo crec que no superarà res aquesta segona temporada de separació, almenys aquest 2025, perquè després la tercera de separació pues, superarà a la segona. Coses que passen. I ara sí, pues, fem una petita aturada del camí a una cançó d'una sèrie que no vull haver nunca, Núria. Hombre, por Dios.
La cançó és So-So, de Rusowski, que apareix a la setena temporada, el cinquè episodi de la sèrie Elite.
Doncs escoltem la cançó i tornem a una estoneta del top 10. Doncs anem a comentar ja el nostre top 10, com sempre, amb les sèries. En teoria, algunes són les mejores, altres són les más vistas, a secas. No és que sean buenas. Comencem amb el número 10.
Al número 10 tenim Yellow Jackets, a Movistar Plus.
Que, com sempre, pues, recomanem aquesta sèrie, Yellow Jackets, ja l'hem comentat al nostre programa. Aquesta setmana surt l'episodi 6 a Movistar, no sé per què, pues, no va sortir ahir. Bueno, li deia abans a la Núria, no sé què d'Acción de Gràcies, jo què sé, coses dels Estats Units.
Sí.
Doncs ens arriba el dissabte a la plataforma. Passem al 9.
Al número 9 tenim Richard a Prime Video.
Que just crec que avui mateix acaba la seva tercera temporada amb el 8 episodi. Lo sé porque mi padre está viendo y él me informa de esta situación. Así que avui acaba la tercera temporada de Richard. Passem al número 8.
Al número 8 tenim The Pitt a Max.
Que segueix encara la emissió de Pitt, però crec que li queda ja res, eh? Uno o dos episodis, momento para que la Núria y yo tendríamos que verla.
Ja. Yeah.
No ho farem. De moment. De moment.
Sí que la veurem. Sí
que jo he de veure de Last of Us, la primera. Claro, yeah. Tengo que recordarme. Fa dos anys ja he d'això.
Tengo que recordarme.
A mi, claro que sí. La Núria, havia vist el primer?
Vaig veure el primer i literalment no és conya que me'n recordava d'absoluta... O sigui, és que per mi aquesta sèrie és com si l'hagués vist
no?
40.000 cops.
Clar.
En plan...
No passa res. Però això, que... bueno, això em passa a mi amb les... No creguis, a mi amb les sèries que m'agraden moltíssim, però tu de Last of Us sí que l'has vist més cops.
És que quan sortia cada capítol el veia com tres vegades.
Clar, doncs per això. Pues, a mi em passa el mateix amb la Casa dels Dragons. Vull dir, et saps els episodis de memòria. Al final, encara que passin 4 anys, però com els has vist tants cops, com, bueno,
sí.
No hace falta. Doncs passem al número 7.
Número 7 tenim Cuando Nadie Nos Ve, a Max.
La sèrie espanyola, que continua sent la segona més vista a Max, però bueno, evidentment, pues, està la otra que ja tots sabemos com número 1 en la plataforma. Però ara arribem a això. Passem al 6.
Al número 6 tenim The Studio, a Apple TV.
La sèrie que comentàvem als estrenes de la setmana passada, el Seth Rogen, que, bueno, que dèiem, té unes crítiques brutals. Jo encara no l'he començat, però tinc moltes ganes. I ja es veu que els dos primers episodis que han sortit ja a Apple, ahir mateix, spoiler, sale Scorsese ja.
Sí. I he llegit en plan que està increïble. Bueno, és que a veure, és Scorsese, saps? Però...
Por favor. No, però...
Por él, yo veo lo que sé.
Home, moltes ganes, de veure aquesta d'estudio. Si està bien, ja veremos si la comentamos. Jo la veré i jo diré a Núria, pues sí, pues no, pues esto. Ja veurem el que fem, però de moment, bona pinta aquesta sèrie. Passem al 5.
Al número 5 tenim Daredevil a Born Again a Disney Plus.
Que ahir mateix va estrenar el seu 5è episodi, seran 9 en total. De moment, com sempre, ja vaig dir, està superbé aquesta sèrie. Ja van introduint personatges del passat i tot això. O sigui, bueno, viento en popa. Daredevil Born Again, que no sé tant l'UCM, perquè he vist algunes notícies de personatges que tornen a pel·lis de Vengadores. Ui.
La llista de tu estàs en Vengadores Doomsday.
Sí, es que... claro. Han casteado a tu abuela en Vengadores Doomsday. Bueno, jo no estic a favor, però bueno, ja veurem com avança això de Vengadores. Passem al número 4.
Al número 4 tenim La Residència a Netflix.
La sèrie de Netflix que comentàvem també als estrenes la setmana passada, que s'ha estrenat amb bones dades, la veritat, a la plataforma. Aquest Who Done It, no?, de Shonda, de la de los Bridgerton, bueno, la creadora, no?, productora i guionista que ha fet aquesta nova sèrie per Netflix. Passem al número 3.
Número 3 tenim The White Lotus a HBO Max.
Que The White Lotus, ja, què vols dir, no? La tercera temporada que ens està agradant moltíssim. Va sortir el 6è episodi aquest mateix dilluns i de moment, jo crec que tant la Núria com jo creiem que cada episodi es va millorant, no?
Aquesta sí,
temporada, va, i tot va sembla que va rebentant, no? Ja.
Sí, ja, no, és que ja queden dos episodis.
No queda més, no? Sí, sí. El següent episodi jo crec que presenciarem algun assassinat, possiblement. Lo vamos a ver la setmana que viene. Passem al número 2.
Al número 2 tenim Separación a Apple TV.
Que ja ho hem dit tot, Separación, la millor sèrie de la història. Passem al número 1.
Al número 1 tenim Adolescència a Netflix.
Que encara que Separación sigui tan bona, però és que Adolescència és que el fenomen d'aquesta sèrie... Ja hem parlat a les dades, és que només es supera i veurem si aquesta tercera setmana encara es supera més, que jo no ho descarto. Coneixent ja les sèries de Netflix i els seus fenòmens, o sigui, aquesta Adolescència, el nostre número del top 10, i ara sí deixem aquest top i passem ja a parlar de l'actualitat al món de les xarxes socials. Doncs parlàvem a l'inici del programa que teníem una estrella aquí inesperada, no?, que va venir a Espanya, i es tracta de Henry Cavill, no?, que va visitar Galícia, Núria.
Doncs sí, tots sabem que hi ha molts famosos que es cullen a Espanya com a lloc per fer gravacions o estiuejar, però mai hauríem pensat el que ha vingut a fer Henry Cavill a Espanya. L'actor, conegut per The Witcher o les pel·lícules de Superman, ha aterrat a unes granges de Lugo i a Corunya per negociar la compra d'algunes vaques rosses procedents de la zona, per tal de portar-les a la seva granja a Londres.
M'ha agradat el verb d'aterrar. Como Superman está bien escogido, ¿no?
Hostia, no.
Me vuelve. La comedia, aquí somos comediantes, ¿no? Doncs Henry Cavill a Galícia, que vaig veure un meme que em va fer gràcia, no? Todas las vacas van, hoy no viene una vaca, ayer vino Henry Cavill.
Lo de ayer vino Messi a clase, o sea, es literal.
Es literal, aquí tenim la foto, no sé si ens ho veiem per la web, amb Henry Cavill, pues ahí con las vacas, sí, en Galícia, y comés un pulpo, imagino, después. Sí. No sé, coses que passen.
De fet, vaig llegir l'article que van penjar a La Voz de Galícia i parlaven en plan que això, que va anar a visitar no sé quants restaurants de per allà, que era supersimpàtic, que, o sigui, superbé, saps?
Sempre s'ha dit, no?, que Henry Cavill és una persona de 10.
Sí.
Jo ja nunca sé què pensar, però dels famosos i actors, perquè sempre després hi ha coses rares. Però Henry Cavill sempre ha semblat una persona espectacular.
Sí.
I una persona molt friqui, no?
I és molt friqui. Sí. És que això le da muchos puntos.
Eso le da muchos puntos. Sí. Bueno, i le da muchos puntos que cada vez que surt una adaptació del que sigui, farà una sèrie de fantasia, Henry Cavill tiene que ser este. ¡Cállate ya! Henry Cavill no és nada. Henry Cavill és Superman i ja està. I Geralt de Rivia, ja està. Però, mare meva, cada cop que surt no se queda de Joc de Trons con los Targaryen. Com Henry Cavill no seria ningú Targaryen. No s'assembla a cap. Pareu ja amb aquestes coses, la veritat, que no tenen sentit. Doncs, pues sí, Henry Cavill ha estat a Galícia, s'ho ha passat bé l'home i ha comprat unes quantes vaques. Mm. I, bueno, pues todo bien. I anem a parlar un altre cop de Severance, de Separació. I és que parlava abans, Núria, així de reojo, no?, que a les xarxes pues, ha sigut una bogeria, no?, aquest final de temporada.
Doncs sí, divendres passat es va estrenar l'episodi final de la segona temporada de Severance i ha fet explotar xarxes. Aquesta segona temporada ha acollit a molts fans nous que ha comportat molta més repercussió. Un dels moments més comentats i del que s'ha fet més memes ha sigut la performance del senyor Milchick, que s'ha comparat a la Super Bowl de la Beyoncé.
Bona comparació, que jo pues, no l'hauria dit, però sí, és veritat. Que he escollit aquesta foto aquí perquè nos pongamos malos, no?
Sí.
Aquí, de les dues parelles de la sèrie. I aquest moment, el moment dels dos de fora, no?, de Gemma i Marc, que estan a l'ascensor...
Bueno, és que...
És una classe, o sigui, qui vulgui ser actor, que mira aquesta sèrie. O sigui, vull dir, hi ha moltes sèries, eh? Però aquesta sèrie, com té aquests canvis de personalitat, és com, hòstia, aquest treball ha de ser tan complicat de fer que jo crec que qualsevol persona que aspiri al món de l'actuació o el que sigui, és una sèrie que hauria de veure. Sin ser jo actor i sin saber nada d'este mundo, eh? Però me da la sensació de que iria bien, no sé.
Sí, sí, a més d'això, vull dir, és que és el que dèiem, que al final és treballar dos persones totalment diferents, sobretot això, personatges com la Haley, que el seu jo de fora i el de dins són totalment diferents, vull dir, al final és fer dos performances totalment diferents.
I sí que és veritat el que dèiem abans, que tant a Instagram, que no em va passar amb la primera, a Twitter sobretot, però a Instagram, de sortir memes de separació amb 50.000 likes o 60.000, eso es que ya sí, la serie ha crecido.
I de fet també moltes marques han fet conya, s'han fet... Ara, ahir va ser que van fer com un pop-up allà a Londres i va ser com molt massiu, molta gent, i de fet també Ikea va penjar una foto de la taula separada i no sé què.
Muy buena, eh?
Això...
Son listos.
Puntaco.
Son listos, pero no voy a ir a Ikea. Pero buen anuncio, sí. Tot s'ha de dir, no? Potser Ikea és una empresa més dolenta que Lumon, eh? Esto... Se lo pueden hacer mirar, potser, no sé. Sempre dèiem que potser l'empresa en la que més es comparava era Amazon, Lumon, no? Però potser, o la pròpia Apple.
Sí.
Al final és curiós, no? Pot haver aquí una hipocresia darrere de la sèrie, però bueno, no vas a dir nada d'Apple, que ha dado el dinero para poder hacer aquesta meravella, així que no, li diem gràcies a Apple només. Doncs, amb separació, evidentment, acabem aquest programa de sèrie. Esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries, Núria. Ens veurem la setmana que ve amb un misteri total, ara mateix, però bueno, si hi ha sèries tan bones com Separación, pues serà una meravella. Hasta aquí un altre cop, i si no, pues no vas a reir. Per acomiadar-nos, us deixem amb el tema The Wind Mills of Your Mind, del cantant Mel Tormé. La cançó, publicada l'any 1969 dins l'àlbum A Time For Us, apareix al final de la segona temporada de Separación, concretament a la ja mítica escena final, un tema que no coneixia, Núria, tu tampoc, i... és, vamos, un temazo total.
Sí.
Doncs això és tot. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí. Like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon. Like a carousel that's turning, running rings around the moon. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone. Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along a shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway, the fragment of a song, half-remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair.
Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever spinning reel. As the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your
Són les 8 del vespre.
Informatiu vespre.